1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
I aquí els tenim a aquestes hores del matí. Pep Noguer, bon dia.
Què tal? Bon dia. Avui tinc son, eh?
Sí? Només avui?
Sí. No, és que he estat tota la nit aquí a Manlleu guardant un porc que està rostint allà a poc a poquet i he hagut de baixar ara i estava encara volta.
Sí, fas careta.
Avui fins a la una donarà voltes i anirem fent.
Però, Pablo Molés, bon dia.
Bon dia.
Tu t'has deixat alguna cassola al foc?
No, ara estava pensant felicitats. Santa Mercè,
ah,
no?
Sí.
Ah, sí? Oi, felicitats, doncs després, Mercè.
Després portarem
que
una mica
de... Que som els primers que et felicitem.
Doncs sí,
no?
Clar,
aquestes hores del matí.
Hores del matí, sí. Moltes gràcies, sí, sí, pel detall. Bé, com cada diumenge a aquesta hora saludem algú que, com nosaltres, està despert i és algú vinculat doncs, al món de la cuina, al món de la gastronomia. Ens està escoltant l'Abraham Simón. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Abraham Simón és activista de la cuina tradicional i autor del llibre Cassoles de Girona. A veure, explica'ns, què fas despert a aquestes hores? Home de Déu.
Ostres, mare, mira que tocar-me aquestes hores. Mira, ara mateix estic plorant.
Ui. No hi ha pal, també.
I cuinant hores. Alguna cosa o no?
Home, estic plorant perquè estic tallant una
ceba.
Cosa que fa plorar. Ah. Sí. Estic picant ceba. Estic picant ceba i m'he llevat tant d'hora perquè tinc uns amics valencians que m'arriben aquí al migdia d'avui diumenge.
Sí.
I sempre ens hostiem, ens hostiem no, però ens discutim molt al voltant de l'arròs i ells sempre defensen que no s'hi pot posar mai ceba, lògicament a la paella valenciana no se n'hi posa, però diu que el tema és que la ceba estova l'arròs. I per tant els hi faré un arròs negre, típic de la zona de l'Empordanet, que porta una ceba grossa cada dos persones, per tant són cinc cebes, una cosa impensable per ells, i estaré aquí dos o tres o quatre hores fent només el sofregit de ceba.
Ah, clar, jo... sofregit que sigui jo, ben treballat, no?
Sí.
Jo, Abraham, soc valenciana i m'estic sentint interpel·lada, deixa'm dir-te que la paella tradicional valenciana sofregit no em porta i ceba tampoc, però que jo entenc que els catalans li poseu, i a més si la ceba evidentment està ben feta i està ben caramelitzada, anem bé, i jo crec que prepares un arròs negre, no? Perquè, clar,
sí,
nosaltres...
Un arròs negre, exacte, un arròs negre de l'Empordà per trencar-li els topis, perquè allà també fan una paella negra, però bàsicament és amb tinta i aquí la fem amb ceba. Llavors, els dos reptes és us faré un arròs negre amb molta ceba i sense tinta.
Ara.
I estan flipant. Bueno, espero que flipin. Però, esclar, quan arribin vull tenir-lo el sofregit a punt i poder estar amb ells.
Clar.
Si no, per això me'n llevo tant d'hora i a sobre de vosaltres també estem aquí.
Escolta, dues preguntes, Abraham. Una, suposo que amb arròs de pals.
Arròs de pals. Aquí tenim uns magnífics arrossos, hi ha diversos productors, ja els coneixem tots, i fan un gran arròs, sí.
Després, oli de l'Empordà.
Un bon oli, això també. Aquest, el que tinc, és de... ara em surt aquella... aquí a l'Empordà que fan la fira de Ventalló.
Ah, Ventalló.
Un oli de Ventalló que encara tinc la garrafa l'any passat i vaig a fer servir abans de casa.
I la cassola.
Exacte. I la cassola què avui? Què toca? Bueno, ferro colat, terrissa, què toca?
No, com que és una cassola grossa, és una cassola d'alumini gruixut, és d'aquests de castell, però...
De fundició.
De les grosses, de fundició, sí, de fona. Sí, sí.
Home, un arròs negre, quan acabem el programa, això entraria deliciosament, Abraham?
Sí. I els valencians no podeu fer la ceba, perquè en una paella és molt difícil.
Sí, és veritat, és veritat.
Fer desaparèixer la ceba. Llavors, ells diuen que l'arròs estova, perquè si féssim un sofregit, que ja el podríem arribar a fer, però un sofregit en una paella, ens quedarien els trossets de ceba, perquè ells els saltegen, no fan un sofregit molt profund,
sí.
I per tant trobaries els bocinets de ceba i allò et dona la sensació d'aigua. Jo crec que és aquest el concepte, però aquest arròs i queda l'arròs sencer i sense obrir, sense covar. Grenyal, com es diu.
Fantàstic, Abraham Simón, és activista de la cuina tradicional i autor del llibre Cassoles de Girona. Bona paella, bon arròs negre, bons productes de l'Empordà i bona cassola. Que vagi bé.
Una abraçada a tots. I a passió.
Bon dia. Adéu.
Adéu, maco, adéu.
Ara entrem en matèria, parlem del servei. Param, pa, pa, param. Va, avui avui al No Som
Foodies.
Sí, sí, al No Som Foodies ens proposeu que parlem del servei, és a dir, dels cambrers i dels metres, no?
Dels cambrers i dels metres, que jo diria, jo no sé...
Assignatura pendent a molts llocs, aquesta.
Jo crec que sí, perquè, clar, quin percentatge, diguéssim, de gaudi, no? Quan anem a... És igual, el que sigui, fer un cafè, fer un entrepà, fer un menú de migdia, fer un menú degustació, diguéssim, d'aquests més carets, no? Quin percentatge d'importància té el servei? Jo diria que molta, perquè crec que un mal servei et pot arruïnar un bon àpat i en contra un menjat, diguéssim, encara menys encertat, diguéssim, que un bon servei encara t'ho arreglaria, clar, és que el cambrer, jo diria que és el que ens diu bon dia, no? Després ens porta els plats i al final, ojo, que això és molt important, ens porta el compte, i també el qui ens queixem, no? Si la cosa no està ben feta, li donem les gràcies, si no...
És l'intermediari, no? Entre la cuina i el client. És el que tragina els plats, no? Exacte. El que t'ha d'explicar si tens algun dubte.
Mira, hi ha una frase que a mi m'encanta, que és que, què és un cambrer? Un cambrer és un venedor d'il·lusions. És a dir, el cambrer no és una persona que fa de transportista. Un cambrer és una persona que agafa allò que hi ha a la cuina ara i que la porta i que l'explica. I depenent de com explica aquella cuina, aquell menjar tindrà un discurs o en tindrà un altre. Encara aquesta setmana ho parlàvem, és a dir, a vegades hi ha plats que si tu no els expliques, la gent no te'ls compra. Per què? Perquè una cosa, per exemple, no? Aquests últims anys, que veieu allò que ara moltes cartes posen melós de porc, no? Per què? Perquè hi ha com una mena de por, per exemple, a utilitzar el terme galta, no? A utilitzar el terme llengua.
Ho maquillem, no?
Clar, i el cambrer, entre moltes altres coses, una de les coses que ha de fer és saber explicar.
Fer pedagogia.
Fer pedagogia i comunicar bé això. I, malauradament, no hi ha tots els cambrers que necessitem o que necessitaríem. I potser és per diverses raons, això.
Per quines raons creus?
Home, per exemple, una d'elles, evidentment, és aquest canvi, podríem dir, generacional i social que hi ha hagut en aquesta figura del cambrer. És a dir, aquest ofici que als anys 50, 60, 70, un cambrer era més un mestre de cerimònies. Jo me'n recordo que encara no. I encara hi ha restaurants on el cambrer és un gran mestre de cerimònies, on talla, no? I on fa, per exemple, els creps susets i aquestes cosetes.
Clar, ha perdut prestigi.
Clar, jo no sé si diria prestigi, però sí una mica la seva funció, no? Perquè si ens anem allò a principis del segle XIX, no? Ens imaginem allà a França, per exemple. Clar, per què el cambrer era de vital importància, no? Perquè era realment l'encarregat a vegades d'acabar un plat, diguéssim, davant mateix del comensal, no? És a dir, trinxar l'aliment, una carn, un peix, no? Salsar, a vegades guarnir, acabar de guarnir els plats.
Pelar les fruites.
Pelar les fruites, no? Ara després parlarem d'això. Sí. La sal era molt important perquè allà s'acabava el plat, no? És a dir, el plat no venia fet de la cuina, no? Què passa amb la revolució de la nouvelle cuisine? Això ja estem ara, ens hem d'imaginar, al voltant dels anys 70 del segle passat, del segle XIX, doncs que el cuiner agafa molta importància, no? Ell és el protagonista, ell decideix com es munta el plat, en quin ordre es posen els elements, llavors allà el cambrer doncs perd, diguéssim, aquesta cosa de tenir aquestes aptituds tècniques, no?, que parlàvem abans, de trinxar, de fer totes aquestes coses, simplement
aptitud. De fet, no té l'última paraula, no? Com hauria de ser? O com era antigament?
Com era antigament, exacte, no té l'última paraula.
L'hauria de tenir, Pep.
A veure, és que hi ha primer...
O és el cuiner el que marca tot el procés?
Clar, Pep, tu pensa que abans el cuiner era el que rostia, és a dir, les cuines anaven molt per partides, per unes partides molt definides. Per exemple, antigament, el que feia les salses no era el mateix que cobia el peix i cobia la carn. Per tant, hi havia com un ensamblatge també allà. I per altra banda, ara aquest ensamblatge el tenim integrat a la pròpia cuina. Per tant, el cambrer moltes vegades, precisament el que ha de fer ara és agafar aquest plat que ha après. Jo ahir, per exemple, estava fent formació al cambrer de com havien d'explicar uns plats en un restaurant. I és el que l'ha de transmetre. Per tant, ha canviat una mica el rol. Això no vol dir que hagi perdut, diguem-ne, pistonada, tot i que sí que n'ha perdut una mica, però clar, aquí també hi ha una cosa, que és la professionalització que hi ha, i per l'altra, que l'empresari, al món de la restauració, tingui clar que no tothom pot fer de cambrer. És a dir, de la mateixa manera que un farmacèutic ha de ser farmacèutic, un cambrer també hauria de fer de cambrer.
Hi ha molt intrusisme, no? Perquè les condicions laborals són les que són en el tema de la restauració.
Bueno, clar. És que, clar, tothom ens pensem que pots fer un cafè bo, per exemple, sí. Si us hi fixeu...
Ho comentàvem la setmana passada.
Clar, sí. Si us hi fixeu, el que ens ha passat els últims anys és que el món del cambrer ha esdevingut, diguem-ne, o s'ha separat una miqueta. Avui en dia, un cambrer pot ser un bon cocteler. No? Un bon cambrer pot ser un bon barista, sí. Un bon cambrer pot ser un bon sommelier de vins, un bon sommelier de cerveses.
Però hi ha d'haver una formació aquí.
Exacte, exacte. I aquest és el problema, perquè a les escoles hi ha espai, eh? A les escoles d'hostaleria, de restauració, jo crec que potser és el lloc on encara queden places, però això, falta també que després la gent tingui ganes de voler tornar a estudiar la part aquesta del servei. Jo crec que és importantíssima.
Clar. Paula, recordo un cop que vam coincidir, quan estàvem amb el Joan Barril, a Via Veneto, i recordo la figura del cambrer, que a mi em va deixar totalment estorada, no? De pelar-te la taronja davant teu, de preguntar-te exactament què volies, si volies oli d'oliva, verge extra o no, explicant-te tot el món que hi havia darrere dels plats.
Sí, sí. No? Entrar al Via Veneto és això, una mica entrar al túnel del temps, pujar al DeLorean de Regreso al Futuro o al passat en aquest cas. Sempre tens aquella sensació, no, d'entrar al túnel del temps, precisament per això que dèiem abans. El que ells fan és mantindre, malgrat que aquesta cuina ha evolucionat molt, aquells plats que feien al 1976, no? És a dir, fa 50 anys, perquè tenen aquesta cosa mística i tan agradable de veure els cambrers fer-t'ho allà davant mateix, aquesta taronja, no?, que es
jo
pela.
Jo vaig quedar morta.
Aquest estic tartant.
Home, l'Anna Calaprés, que encara fan, no?
L'Anna Calaprés, exacte, sí, sí. I és un tracte exquisit, eh? I clar, aquesta mena de servei, no?, de grans restaurants em feia a mi pensar, per exemple, en un maître, no?, la figura del maître que tenim a casa nostra, fantàstic, que és el mestre el maître del restaurant Fermí Puig a Barcelona, que de fet havien treballat junts al Drolma, i que l'Alfred va aprendre moltíssim, ell m'explicava, a l'Hotel Ritz de Londres, no? I allà va arribar a servir, mare de Déu, jo no em vull ni imaginar que deu ser servir aquesta dona a la reina d'Anglaterra, Isabel II. Jo vaig parlar amb ell i li preguntava, va, ostres, com va anar, no?, aquella experiència.
A veure, mireu, què et va dir.
Treballava al Ritz, i a la taula 9 davant de Hyde Park ells tenien una taula reservada tota la setmana, bueno, tots els dies, i tant si venien com si no venien de la seva taula. I el primer dia que va arribar, el maître del senyor Boxel em va dir, ostres, la vol servir tal qual? Dic, hombre, jo i tant. Diu, sàpigues que si falles, bueno, és l'última vegada, la primera és l'última, i si ho fas bé, funcionarà. Diu, si es dirigeix a tu personalment, funcionarà. Diu, si parla amb el seu acompanyant i el seu acompanyant t'ha de donar les ordres, serà l'última vegada que ho facis i l'última vegada que treballis aquí. Dic, carai, m'ha quedat claríssim això, ja està entès. I la vaig estar servint durant 2 anys. Cada any, cada setmana venia i cada setmana li feia els gin tònics.
Increïble, quina pressió.
Diu,
quina pressió.
Cada setmana li feia els gin tònics, eh?
Que a més li servia d'una manera molt especial, que li encantava, a la reina d'Anglaterra, i li deia pel nom, li deia Alfred, o sigui que la cosa va anar molt bé. Va anar bé, sí. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get...
Paula, això és Cheers.
Això és també Regreso. Això també és tornar al passat,
Però has millorat, em fa, la setmana passada amb la cançó.
La setmana passada era... Sí, ojalà que llueva café, no?
Sí, vaig quedar estorat.
I això per què?
No, jo pensava, ostres, va, Paula, pensa sèries o llocs, no?, on els bars o els cambrers siguin importants. Em va venir al cap aquesta cançó, aquesta sèrie, vaja, i aquesta cançó, aquesta sintonia,
no? A veure, que és molt maca, puja-la tots. Va.
Sabeu què diu, no? O sigui, la cançó es titula, que dic, ostres, ja allò ben encertat, eh? Where everybody knows your name, o sigui, allà on tothom sap el teu nom i que tothom està tan content i feliç de que hagis vingut. Que no sé si aquesta és la sensació que molta gent busca quan va a un bar d'aquests a fer el cafè al matí. És a dir, que tu esperes que el cambrer sàpiga el teu nom, no? Where everybody knows your name, i on esperes també saber el nom del cambrer.
Bueno, perquè això és que crea aquesta relació, no?
Clar, aquesta sensació de familiaritat. mira, no?
Jo vaig treballar de cambrer del 81 al 92.
Uau! Ai.
I encara em trobo gent
a
ara...
A tu et coneixia tothom, home,
no,
amb aquesta alegria que portes.
Em truca, em parla gent ara, jo em trobo gent a Olot i així, i em coneixen. I jo encara me'n recordo de la carta. És allò, què voldríeu? Hi ha amanida, entremeses, per exemple, nil, calamares a la romana, vedella amb bolets, conill amb pebrot, costelles, bistec, llom, botifarra i formatge.
Impecable, Noguer, impecable.
I els postres? Vinga,
els postres hi ha flam, pinya, préssec, gelat, ametlles, avellanes, fruita, tarta, whisky, crocanti, negrito, bombon glacé...
Això sí que és un bon cambrer, tu.
Clar. Ho tens gravat a foc, això.
Escolta, propines pels cambrers o no?
A veure, sí, però per què només pels cambrers?
Pels cuiners també?
Oh, i tant. I per la senyora que neteja, o el senyor que neteja, i pel senyor que t'obre l'entrada. És a dir, això de les propines és una cosa que socialment sembla que només sigui bo el cambrer. No,
sí.
No. Quan tu vas a un restaurant, és un servei, i tothom hauria de partir-se les propines aquí, saps? El que passa és que també hi ha una cosa important, jo crec, amb tot això, i és, avui en dia, diguem-ne, aquests cambrers que... Clar, diem aquests cambrers antics, no aquests cambrers d'abans. No, els cambrers d'avui en dia haurien de tenir una mica aquesta litúrgia dels cambrers d'abans. Mm-hmm.
Sí, precisament l'altre dia pensava en això, en trobar la figura del cambrer aquest de tota la vida, no? I pensava en un lloc a Barcelona, que sí, de fet va obrir fa 3 anys, que es diu Entre Panes Díaz, que van tenir una iniciativa molt maca. De fet, van sortir als diaris, no tant perquè van obrir el bar, sinó per aquesta iniciativa que deia nosaltres només contractarem a cambrers que tinguin més de 50 anys i que, per
sí,
lo tant,
cambrers amb molta experiència.
Amb molta experiència, no? Aquells cambrers de tota la vida. I parlàvem amb el Rafa Pujades, que de fet va estar a l'atur, pobre, amb una tota la vida treballant de cambrer, mm-hmm, i després de 5 anys a l'atur troba feina a Entre Panes Díaz, i jo li preguntava quina és la clau, allò, d'un bon servei, eh? I ell ens deia això.
El servei comença quan el client entra per la porta. El tens que mirar i dir-li, hola, bon dia, que bé sí que l'has vist. Amb això el client ja t'agafa una percepció de que l'atendràs, encara que estigui el va de rebentar. Llavors, a partir d'aquí, entren els jocs de psicologia, els jocs de qui li pots fer la broma, a qui no li pots fer. Per això t'ho dona l'experiència i t'ho dona també la formació. Sobretot, abans que res, tu tens que empatitzar amb el client, sempre. I a partir d'aquí, treballes. És un tema de psicologia, bàsicament.
Sí, i tant.
Ja ho ha dit bé, el Rafa.
Perquè hi ha gent
i després el client torna, clar, si et tracten bé.
És que si preguntes massa hi ha gent que no li agrada. Si preguntes poc, massa atenció, no? Aquesta cosa de la psicologia, realment, sí, sí.
És que la figura del cambrer és tan important que fa que et sentis com a casa, això que dèiem ara, que et sentis com a casa en un restaurant i que hi tornis, que repeteixis.
Però després hi ha un... Parlem abans de Via Veneto. A mi em va produir una sensació de sorpresa veure el que estàvem fent, però també massa acompanyament. M'entens què et vull dir?
Massa
presència amb uns ulls aquí. No cal aquest servei tan submís, diguem-ne.
Bueno, és aquesta, podríem dir, aquesta psicologia que cada cambrer, que cada metre ha d'entendre i ha d'interpretar. Jo aquesta setmana, aprofitant, vaig anar-hi aquí a l'Entre Panes Díaz i és una passada. És una passada perquè tant li fots si portes corbata com si vas amb texans, t'atendran d'una manera fantàstica.
Fantàstic.
I a més ho veus. I veus que hi ha una cosa importantíssima, que tenen ofici i que es creuen aquest ofici del cambrer, que creuen aquest ofici de servei cap a la persona.
Vocació,
que
no? Al final, d'això se'n diu vocació. Va, anem a l'actualitat de la setmana.
Pret a manger.
I què ha passat aquesta setmana, Paula?
Setmana intensa, però alguna notícia de gastronomia encara hem rescatat, eh? Una notícia que jo dic, ens ha sorprès, jo no sé si ens ha sorprès tant, eh? Perquè dimarts llegíem als diaris que l'empresa Mercadona, el supermercado de los valencianos...
Sí, de la marca blanca, no?
Exacte, és la reina de les compres de supermercat. El 70% dels espanyols, déu-n'hi-do, hi compren un cop al mes. I gairebé un 88% diu que hi omple la cistella almenys un cop al mes. Déu-n'hi-do, en els últims 5 anys no para de créixer. Jo crec que és un model que s'estudia a les escoles de negoci, perquè no hi ha cap supermercat que els hi faci ombra. Lidl està allà mirant-los de reull, altres supermercats també, però
és hegemònic. Mercadona és hegemònic.
És un model...
Quin producte s'ofereix?
Clar.
Jo crec que el que ha
fet... I a quant paga els pagesos?
Clar. Jo crec que Mercadona el que ha fet ha estat llegir una mica la situació econòmica i social d'un país com és aquest, i llavors ha anat a fer o ha anat a dissenyar un producte especialment. Jo, precisament, no és sang de la meva devoció, perquè vas allà, mires, vols una melmelada i només n'hi ha quatre. Va? La persona que miri per un tipus d'alimentació, amb tots els respectes, des d'un punt de vista econòmic, clar, i així, i vagi allà, i ja li està bé, perfecte. Però jo ho trobo molt avorrit. Vull dir, si hem de fer aquí la cara, jo trobo que és un lloc molt avorrit. Trobo que hi ha molts altres llocs molt més divertits per poder, sí, anar. Però... ara, que hi ha molta gent que li va bé, escolta'm, perfecte.
I cada vegada més la gent fa l'aposta de dir productes frescos a les places, als mercats, a les botigues especialitzades,
i escolta, anem i al, tot això,
al supermercat a comprar això, pues, les quatre coses de rebost, no?
El que passa que, per exemple, aquí a Catalunya, que tenim una gran diversitat i variabilitat, tenim altres indrets que és una passada, diguem-ne, la cultura del producte del territori que hi ha. Jo aquesta setmana he estat amb un parell precisament mirant i és bestial, és a dir, això també s'hauria de fer, perquè és que, a més, hi ha molt de dir aquí, saps? Mm.
L'únic dels supermercats, clar, amb aquest món ràpid que vivim, ens va molt bé, omplim el carro, també a nivell econòmic, perquè hi ha moltes famílies que no poden arribar a finals de mes, i és una bona opció, doncs, per omplir la nevera, però també això anat en detriment del tancament, doncs, de les petites botigues, de les petites parades, etc. No?
Jo crec que això és un problema, com dèiem, també social, i que hauríem de mirar molt bé, sobretot perquè si tu mires bé, pots comprar bé, diguem-ne, a un preu econòmic a tots els llocs. El que passa que ara la gent, per manca de temps, diguem-ne que vol utilitzar el temps per altres coses, intenta, diguem-ne, globalitzar-ho tot en un lloc.
Va, anem a l'espai que més m'agrada. Què és això? Que esmorzen en altres llocs del món.
Què esmorza?
Va, i quan estem a punt d'arribar a les 7 del matí volem saber què s'esmorza a l'altre costat del món. Avui, Paula, on anem?
Avui anem a un país on ara mateix encara són les 2 de la matinada. O sigui, encara no han esmorzat. 5 hores de diferència amb l'Argentina. I tirant de tòpics, jo crec que algú es pregunta: i els argentins fan asado per esmorzar? Ara ho sabrem.
Mi nombre es Nicolás y soy de Argentina. Estoy aquí en el restaurant a punto de hacerme un clásico desayuno argentino del campo, de la Patagonia. Consta en unas tortas fritas que se elaboran a base de harina, agua y grasa de cerdo. Se amasan, se forman unas bolitas que se fríen. A eso le acompañamos de unos mates y los clásicos embutidos de facturas de cerdo, que serían chorizos o queso de cerdo. Y para aquellos que tengan ganas de algo dulce, unas buenas medialunas de dulce de leche o panqueque de dulce de leche.
Déu-n'hi-do, Nicolás, amb això tires tot el dia, eh?
Home, energia i creix a tot
i el mate, que no falti.
El mate que no falti. Home, jo crec que Nicolás, ja que treballa en un restaurant, fer un bon esmorzar va bé, perquè, mira, si no pots dinar gaire, doncs no dines,
tu. Ja ho tens.
Gràcies, Pablo Molés i Pep Noguer, sou genials.
Me'n torno cap a Manlleu, jo, eh?
Va, vinga, tira. Fins diumenge que ve.
Bon sant.
Adéu.